Notícia important. El proper dia 4 d'octubre celebra el Congrés Sapiens titulat Hipnòtic 2025.
Les conferències tractaran...
La visió remota, amb els ulls tapats.
Teràpies naturals, el secret de la sal.
Templaris, càters i maçons.
El secret ocult de les cartes del tarot.
Hipnosis màgica.
L'Antàrtida i els extraterrestres.
Les runes del Grial dels Pirineus.
La conspiració del mal sobre la humanitat.
I mantres tàntrics i els sons màgics dels vols tibetans. Recorda, dissabte 4 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc, Congrés Sapiens, Hipnòtic 2025.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal, com estem? Bon dia i bona hora. Gairebé 8 minuts que passen de les 12 del migdia. Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela. Bon dia, senyores i senyors. Què tal, com anem? Bé, estupendo, us celebrem. Aquí estem, com cada dia, a la sintonia de Ràdio Valira, cadena pirenaica, doncs per compartir amb tots vosaltres una estoneta de ràdio fins a la una aproximadament. Avui és dimarts, dia 23 de setembre de 2025. Ens queden 99 dies per acabar l'any i fem el programa 2832.
Sí.
Sí. Shit. Avui és Santa Tecla.
Avui és Santa Tecla.
Avui és Santa Tecla.
I tant que sí.
Ara us expliquem aquí històries de Santa Tecla, que n'hi ha forces. Veure's. Ai, ai!
El ritme d'aquest passodoble, Amparito Roca...
Amparito Roca,
eh?
Sí, senyora.
Que els tarragonins i tarragonines i la gernació que arriba a anar a les festes de Santa Tecla, doncs res, toquen la seva fi, perquè avui, doncs, a Santa Tecla...
I avui s'acaba.
Per donar pas a la Mercè.
A la Mercè, que és demà, que ja en parlarem. Però expliquem una mica... Qui era Santa Tecla de Iconio?
Era una màrtir.
Sí,
com... del segle I. Sí. Era una màrtir, eh?
Sí, sí.
Venerada com a santa tant per l'Església Catòlica com per l'Església Ortodoxa. Poca cosa se sap d'aquesta santa. Sembla ser que prové dels fets de Pau i Tecla, un text apòcrif del segle II on se la menciona com a seguidora de Sant Pau. I va fer un miracle.
Sí, quin va ser el miracle de Santa Tecla?
Doncs Tecla invoca el nom de Crist i es produeix el miracle. Les flames que... Clar, és que...
La van cremar.
Màrtir, la volien cremar, no? Exacte. Estava en una pira.
Exacte.
Però les flames no li van fer mal.
No.
No. L'havien posat allà despullada a la pira per cremar-la, i allà es va produir el miracle, segons un monjo biogràfic. Al cel va caure una pluja brutal que va apagar la foguera i va provocar una catàstrofe a la ciutat.
Doncs sí, i també ens preguntem per què Santa Tecla és la patrona de Tarragona.
Doncs el 1117 el comte Ramon Berenguer III va conquerir Tarragona i va donar les terres a l'Església. Donada la devoció cap a Santa Tecla, tan viva en el camp de Tarragona, van decidir nomenar-la patrona.
Doncs moltes felicitats a totes les tecles, sí, evidentment. I també doncs, a tots els tarraconins i tarraconines, no? Doncs, que estan vivint la festa major.
I els que no ho estan vivint perquè estan aquí.
Això que anava a dir. Avui hi ha Castells també, no?
Avui Castells?
No, pregunto el dia festivitat de Santa Tecla.
I he perdut el...
Has perdut... Ja li preguntarem al Cortès.
Però quan t'equivoca, parlem amb ell...
Sí, bueno. A banda de Santa Tecla, també és Sant Pio, Sant Andrés, Lino, Joan, Pere, Antonio... Bueno, en fi,
Sant Andreu, Sant Lli o Linus.
Sí. Mm. I, felicitarem a uns quants, perquè, per exemple, avui Bruce Springsteen fa 76 anys.
Ah, caram!
Sí, Bruce Springsteen, 76. Julio Iglesias, també aquest, sí. 82. 82.
Sí, senyor.
I també ens fa anys la Aina Clotet.
Una bona actriu.
Una bona actriu que en fa 43. I després també felicitarem el Juan Manuel Asensi, el gran jugador, exjugador de futbol, i que va vestir durant moltes temporades la samarreta del Futbol Club Barcelona. En fa 76, a l'Asensi.
Carai, tu.
I tant. Bueno, doncs res, pel que fa a la frase del dia, avui hem escollit una frase d'Oscar Wilde.
Els plaers senzills són el darrer refugi dels homes complicats. Homes i dones,
Homes i dones, sí, senyora. Bé, avui el sol ha sortit a les 7:43, se n'anirà a les 7:51. Tenim 12 hores, 8 minutets de llum. Pel que fa al punt més alt del sol, serà a la 1:47. La temperatura baixeta, 5 graus de mínima, i 16 de...
Ja arrosseguem.
Màxima. Sí, bueno, clar, és que quan entro en aquest tema...
Clar,
em surt el Mauri que porto a dins, saps? La lluna... Per cert, ara que deia això, temperatura baixeta i tal, la Iman, la nostra companya d'informatius, m'ha ensenyat...
Sí, que ha nevat.
Ha nevat.
Arcalís, no?
Arcalís.
Sí.
Ha nevat, sí, senyora, sí, senyora. Doncs res, per altra banda, deia la lluna nova, 1% il·luminada, molt poqueta cosa encara, i el refrany d'avui, de setembre.
Sí, clar. Avui, si entreu a la pàgina meteo.ad, veureu que és aquesta que diem nosaltres, perquè ens la copiem, bàsicament.
Ni més ni menys.
No és perquè ho diguem nosaltres, que ho posen ells.
Home, clar.
Pel setembre, el fort aiguat és temut i criticat.
Això mateix.
Sí.
Avui, a La Vanguardia, hi ha, com sempre, coses molt interessants, però n'hi ha una que signa Isabel Clarós, i és que ens parla de la gent doncs, que eren futbolistes i que alguns d'ells doncs, se'n van anar a parar al món de la cançó. Abans escoltàvem a Julio Iglesias,
sí,
que una lesió, quan era,
sí,
era porter i tal, una lesió doncs, el va apartar del món del futbol, però també Álvaro Benito, que ara està de comentarista a Movistar Plus, aquest també és un dels també intèrprets d'aquest grup que es diu Peak Noise.
Sí.
També tenim... Tu te'n recordes del porter aquell que tenia el Barça que es deia Pinto? Que portava aquella cueta, cua tan llarga...
Sí, com una trena, no?
Com una trena.
Sí. Doncs
pues aquest també, el Pinto... També,
canta?
També canta.
Acoix.
I ara el que canta, i més que un almeja, també és Sergio Ramos. Que
Calla.
El Sergio Ramos també ja ha participat en diverses cançons i també es vol també dedicar en el món de la cançó. Bé, també he de dir que Eva Amaral es recupera, afortunadament, i molt bé, després d'una crisi respiratòria. La cantant ha tingut una crisi respiratòria en un concert precisament a Tarragona.
Carai, tu.
Sí, pobre. Sí. Concretament per una bronquitis agravada per una inhalació de fum i cendres dels últims incendis que hi ha hagut a la zona on, té, on és ella, saps? Segons les xarxes socials, s'espera que en uns dies doncs, es pugui recuperar totalment. També dic que la Estela Banderas, que és la... la filla de...
De la Melanie i l'Antonio.
Exacte.
Es casa, no?
Es casa, es casa i ha fet el seu comiat de soltera, eh? Com, com és ja la tradició. I també, per completar aquest tema, dic que Tom Holland ha estat hospitalitzat després de fotre's un cop al cap. És un actor britànic que es va donar un cop al cap mentre s'estava realitzant una acrobàcia en un rodatge de la pel·lícula Spider-Man.
Pobre.
Sí, sí, sí. Bueno, aquests que... Bueno, mira, com el Tom Cruise, no? Que les escenes de risc i tal... Les volen fer ells
dobles,
i, clar,
no?
A vegades corres...
Extres, vaja.
No, corres el risc doncs, que et passin coses d'aquestes, no? Esperem, doncs, que també... de tota manera està fora de perill, eh? Però esperem que ben aviat es pugui recuperar i pugui fer el que estava fent, no? De Spider-Man, eh?
Spider-Man. Spider-Man. Mira que n'han fet, eh?
Bo, sí, n'han fet.
Mare meva, mare
de Déu, mare de Déu. Bé, després també, ja sabeu que ahir es va entregar la pilota d'or.
Oi, tot això hem d'explicar?
Bueno, aviam, és això...
Anem de perceta,
anem,
va.
Anem ràpides.
La pilota d'or masculina per a Ousmane Dembélé, del PSG.
Correcte. La pilota d'or femenina per Aitana Bonmatí, que ja és la tercera i consecutiva del Futbol Club Barcelona.
Trofeu Copa amb K, masculina, Lamine Yamal, la femenina, Vicky López.
Sí, el trofeu Yashin, que en aquest cas és dedicat i donat als porters importants, no? Perquè Yashin era l'aranya negra, porter rus extraordinari. Doncs ha estat per Gianluigi Donnarumma, concretament italià, jugava al Paris Saint-Germain i ara actualment al Manchester City. Després hi ha el trofeu Yashin femení a Hannah Hampton, que juga al Chelsea, el trofeu Gerd Müller masculí a Goikeres, que és un suec que està jugant al Arsenal, el trofeu Gerd Müller femení per Eva Pajor, que...
És polonès i està al Barça, no?
Correcte, correcte. Després el trofeu Joan Cruyff masculí a Luis Enrique.
Que no hi va poder anar.
No hi va poder anar perquè el seu equip també estava jugant en aquell moment. En aquest cas, Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain. Que foten bé les coses, eh?
Ah, sí, sí.
La UEFA i el...
A més, vull dir...
De veritat que...
El Paris Saint-Germain i a París on s'entregava la pilota d'or, és que no ho sabien que seria aquesta data.
És increïble, és increïble.
Pel que fa a la millor entrenadora, Sarina Wiegman, està a l'England i ella és dels Països Baixos.
Exacte. Després també el trofeu Club de l'Any masculí ha estat pel Paris Saint-Germain, que, bueno, com, bueno, sí, va anar el jefe, va anar el Kelaifi, que és el jefe, però, clar, no va poder assistir al partit.
Al partit,
està,
clar.
No, clar, evidentment. Escolta'm. Aquelles coses rares, no? I el trofeu de Club de l'Any femení ha estat per l'Arsenal. I l'últim premi, el premi Sòcrates, que ha estat dedicat i donat a la Fundació Xana, que és...
De Luis Enrique, el nom de la filla que se li va morir
correcte,
de càncer.
Sí, correcte, sí, sí, correcte. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs
apa. Anem a fer una miqueta de cop d'ull, de repàs a les portades. Si ens fixem amb l'altaveu, Andorra la Vella preveu una inversió de 15 milions i 30 milions d'execució per l'espai capital. Demà el Comú publicarà el concurs d'idees per definir aquest futur equipament que, recordem, haurà d'incloure la Casa Pairal i s'assegura que la plaça tindrà els requisits tècnics per si mai cal ubicar-hi el Museu Nacional. D'altra banda, Andorra, ritme més lent que França, reconeixement de Palestina quan Hamas surti de l'equació. Adolescents que lideren les bandes agressores ja havien estat expulsats d'escoles per violència. Vigilar-los de més a prop, doncs. Acord de mínims pels canvis legals per afavorir la creació dels comitès d'empresa. I això que deies, aquesta primera nevada de la tardor a Ordino Arcalís.
Molt bé. Aviam, el diari d'Andorra ens parla de, titular potser més destacat, és que Andorra reconeixerà Palestina només si s'allibera els hostatges. Sí. L'executiu també condiciona l'aprovació al desarmament de Hamas i que l'organització quedi fora del govern palestí. La decisió del Principat no tindrà efectes diplomàtics immediats, això per una banda. Després també Servei Andorra d'Atenció Sanitària, el comitè presenta el conveni pactat entre l'USDA, mentre l'USDA doncs, el qüestiona. El sindicat considera que és de mínims i reclama més millores col·lectives. Per altra banda, també la policia ha identificat dos grups d'adolescents violents, sí. Cosa que ens n'alegra moltíssim. El cos rep una tercera denúncia per uns fets ocorreguts al juliol. Però són d'aquelles coses doncs, que s'han d'eliminar, uh-huh. Perquè no, en un país com aquest, amb la seguretat que sempre doncs, s'ha tingut i... doncs s'espatlli per grups d'aquestes característiques, ja siguin adolescents o no adolescents, és igual. Per altra banda, Escaler critica la pujada dels sous públics per falta de planificació i manca d'un estudi. També unanimitat per reduir la densitat permesa a les zones residencials de la Massana. Construir per construir.
Sí, a dojo, no?
Sembla molt bé, aquesta decisió. I també dic que els banders han detectat 6 infraccions durant la setmana de l'Isar. Aquesta setmana doncs, que es permet matar aquests pobres animalons. I una cosa, el tema de la Lliga de Futbol.
Sí, com està?
Inscripcions a correcuita, els clubs de la Lliga hauran de regularitzar prop de 90 fitxes en pocs dies, un cop s'obri el nou període de quotes. La ministra Mònica Borell remarca que la limitació de fitxatges no afectarà els residents. I aviam, doncs, aviam si la Lliga pot començar ja d'una vegada.
Anem amb les notícies d'Andorra a través de Digitaland. Ja se sabia des de fa temps que hi havia bandes a Andorra. Això ho ha dit en declaracions a Ràdio Televisió d'Andorra, la gerent de l'entitat. Entitats i famílies assenyalen que cal una resposta clara i contundent davant dels fets que estan succeint darrerament. Los 44 i los 60, Hi ha aquests grups, però afirma també que ara comencen a sorgir tot un seguit de rivalitats al carrer que s'estenen més enllà de les parròquies. Mare meva. Més temes. La responsabilitat penal de les bandes, los 44 i los 60, no seran només pels membres que hagin agredit menors. Això ho deia el senyor Bruno Lasne, el director de la policia. També els sindicats de funcionaris demana prejubilació parcial als 60 amb un mínim de 20 anys treballats. Els empresaris que diuen que no hi ha representants de treballadors per la falta de tradició sindical a Andorra. I aquesta primera nevada de la tardor i glaçades generalitzades per sobre dels 2.000 metres.
Molt bé, acabem almenys per la meva part amb bon dia, que amb el diari. Andorra, que reconeix l'estat de Palestina, però ho supedita la lliberació d'hostatges i l'exclusió de Hamas del govern. Per altra banda, doncs, la policia, que rep una tercera denúncia per agressions i amenaces a menors. El tram de la rotonda a la Creu Grossa per vianants els diumenges fins al 23 de novembre. L'economia, que creix un 2,2% el segon trimestre, amb la construcció i els serveis financers liderant el PIB. L'USDA, que diu que sanitària, valora les millores del nou conveni del SAS com una proposta de mínims, no? I, per altra banda, també que l'entrenador del Futbol Club Santa Coloma, el senyor Fede Bessone, doncs ha fitxat per un equip, concretament l'Olimpia de Ljubljana, que és un equip eslové, i se'n va cap a Eslovènia, El senyor Fede Bessone. Que li vagi bé.
Doncs molt bé, són 4 minuts que ens separen de 2:15.
La cleca camina pel barri, sap lo que és bo. Camina tranquil·la, sap per què vacila, no té por. Pensant en un món millor.
Avui els protagonistes de la música cantada en català són els Figaflowers.
Doncs sí, sí, els Figaflowers, que és un grup de música catalana creat a l'estiu del 2020 i concretament del poble de la Candela, de Valls.
Sí, 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 sí.
Tenen un estil...
No, no el tenen.
No, no,
van a la seva.
No, no, bueno, sí.
No el tenen, no, un estil, sí, definit, no.
No, no, per res, no? És bueno, és bueno, el seu rotllo i la seva història, no? Reggaeton, rhythm and blues, tot ho barregen i... Però la veritat és que els hi surt molt bé i són realment molt, molt divertits. Són tres xavals... no, dos, perdó.
Dos.
Xavier Cartanyà i Pep Velasco. I poca broma, perquè aquest 2005, la veritat és que la cosa els hi ha anat molt bé. Premi On The Rock al millor artista de l'any, premi On The Rock a la millor
cançó... No, On
The
Rock, no, On The Rock, eh?
On The Rock, què dic jo?
On The Rock.
Bueno, On The Rock.
On The Rock,
bueno,
On The Rock.
Bueno, On The Rock, és que jo ho faig a la meva manera. Bueno, i també el mateix 2005, també premi On The Rock a la obra La Calçotada.
M'amago sota l'ombra d'un arbre. No queda núvol que em vinguin a veure. Passar la tarda pensant-te i és molt dur. Només imaginar-te tot allò que ens faríem si no ens aturessin els altres. Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació, soc ric sense un duro i estic molt millor. I de sobte tot sonrisa, alegries i les penes, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. I de sobte tot sonrises, alegries i la pena, per amic un bon col·lega, solucions i no problemes. Ja no em caben més cireres a la panxa, ja no em fa mal el veure que estàs amb un altre, i de fet te la canto totes les cançons que tu em dedicaves. I si no estàs m'aguanto, ja algú altre em donarà l'amor que ara em falta, i la vida que fa tantes voltes que giren i no s'acaben. Però quan m'arriba la teva notificació...
Els Figaflowers, que encara estan de gira, encara estan fent concerts, com també estaran presents a la Mercè, amb els Búhos, els Ginestar, Su, sí, sí. Triquell, seran divendres a les 8 del vespre. També estaran el dissabte a Ripoll, el Cabró Rock també hi seran.
El això. Cabró Rock?
Ah, sí, Pova Castanyada.
El Cabró Rock, mare.
El Calçó Fest. Atenció, el Calçó Fest. Si voleu una... No, calçotets, sí. No, Calçó Fest.
No, no, anar a menjar calçots i veure els Figaflowers.
Home, aquests. Sí, a Valls.
A Valls.
Hi haurà, a més, els Búhos, els Catarres, Ginestar, la Fumiga, les que faltaven, Maria Jacobs de Tallets i Trapella.
Bueno, déu-n'hi-do, hi ha els que han passat per aquí des que vam començar la temporada.
Així que encara sou a temps de veure'ls amb ells i amb d'altres artistes que la seva llengua vehicular per cantar-nos les seves cançons és el català.
Suau, suau, madame, va quin cacau. Suau, suau, seguim amb el tumbau. Chiringuito, chiringuito, abanico. Palabras para mi papá. La Marina está morena. Espantina fa una prena.
El meu net, que té 4 anys, li encanta. Sí. No és perquè li he dit jo, eh?
No, 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 no. Imagino.
Sí, 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 sí.
Sí, sí, sí.
Doncs res.
La meva jove es diu Marina.
Sí.
Però quan li he cantat alguna vegada, no... No,
no li fa gràcia.
Estarrufa el nas, eh? No es veu que no li fa gràcia. Sí, sí, en sèrio. Sí, 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 sí.
I està morena?
Bueno, sí, acostuma a estar moreneta.
Està, sí. Acostuma a estar moreneta?
Bueno, sí. No ho sé.
Bueno, deixem-ho córrer.
Deu prendre...
Sí, això, uva.
Uva.
Ai, mare meva.
Raïm, els vaig raïm. Sí.
Vinga, que avui tenim l'univers amb el Joan Marc Miralles. Publicitat i tornem.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
A Andorra 2000 Carrefour és l'hora de l'extraestalvi, com la margarina Tulipán de 450 grams amb un 29% de descompte, ara per només 2,49 €. I les galetes Maria Dorada Carrefour de 800 grams, ara per només 1,49 €. I recorda, cada dia els frescos al millor preu. Avui tota la fruiteria al 10% de descompte. Gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Doncs vinga, que ja tenim el Joan Marc a punt i preparat. Joan Marc, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Joan Marc.
Hi ha nevat aquí dalt, eh?
Sí.
Sí, no, aquí també ha refrescat, eh?
Sí. Sí. Sí, sí,
sí, sí. Sí, però no ha nevat?
No.
Bueno, Joan Marc, estàs content que li han donat la pilota d'or al Dembélé? Que
al cap a l'Aitana, ell està content per l'Aitana.
Començo pel Dembélé, que al cap i al fi també estava al Barça.
Oh, estava.
Bueno, ja està, no?
Bueno, si hagués jugat com ha jugat en el PSG,
sí,
no al Barça... Pues potser l'hagués guanyat abans.
Sembla mentida, eh? Com canvien les coses.
Sí, 7 anys al Barça i...
Sí.
Mira, l'altre dia sentia la dada. Amb 7 anys al Barça mai va fer tants gols com ha fet ara amb aquests 2 anys amb el PSG. Eh?
Sí, sí, increïble. Sí. És increïble els canvis que fan els jugadors a vegades de jugar amb un equip a jugar-ne un altre. És increïble.
Bueno, no, l'últim any al Barça ja va jugar bé el Dembélé.
Sí, va jugar bé, tens raó.
El Barça se'l volia quedar, però algú li va firmar una clàusula barateta perquè no es creia que es pogués recuperar i el PSG va passar i se'l va endur.
Bé, i mira, el Luis Enrique, doncs, l'ha canviat com de la nit al dia. Escolta, bueno, l'Aitana, que tercera pilota d'or, sí. Fantàstic, no?
S'ho mereixia o hi havia alguna altra jugadora?
No, s'ho mereixia.
No, a veure, jo em pensava que la guanyaria l'Alessia Russo, perquè...
Sí, ens ho vas dir ahir.
Va guanyar l'Eurocopa amb Anglaterra, va guanyar la Champions en l'Arsenal.
Sí, sí, sí.
Però, clar, si parlem de la millor jugadora del món, jo crec que no hi ha discussió actualment que l'Aitana Bonmatí és la millor jugadora del món. Amb diferència.
És la Iniesta femenina.
Bueno, jo crec que és bastant més que la Iniesta femenina ara mateix.
Bueno, bastant més.
Iniesta li costava fer gols.
Sí.
I l'Aitana Bonmatí, a més, és que té aquesta capacitat golejadora. No només és una creadora, sinó que és una golejadora. I té una capacitat de lideratge sobre el camp que es veu a cada part. En el camp i fora del camp, també. Perquè ahir el discurs que va fer va ser extraordinari.
Sí, a més la va agafar perquè tampoc ella s'ho creia, no? I no tenia res preparat i va sortir i Déu-n'hi-do.
I en català.
I en català, sí.
Això que no tenia res preparat.
Sí. Bueno, no ho sé, és el que diuen els que se suposen saben, no?
Sí, no, quan vas en aquestes gales i pots guanyar-ho, no et prepares mai res.
Home, algú portes, no? Allò que en diuen, alguna xuleta, no?
Alguna cosa havia preparat, segur.
Segurament,
segur.
No? Segurament.
Però vaja, una altra cosa és que es cregués que pogués guanyar, però vaja, jo crec que havent sigut la MVP de la Champions, la MVP de l'Eurocopa, o sigui, no va guanyar ni l'un ni l'altre, però va ser la millor jugadora.
Sí, sí, sí. És que és una molt bona jugadora. Molt bona. A mi m'agrada molt, la veritat.
Avui mateix no hi ha ningú que se li acosti.
No.
I també molt content pels trofeus Copa de la Vicky López.
Ah, sí? I del Lamin.
Lamin ja en porta 2 seguits i fins que compleixi els 21 anys jo crec que els anirà guanyant.
Anirà guanyant-los, no?
Sí, perquè en té 18, encara li queden 3 anys per anar guanyant el trofeu Copa.
I tant.
A mi em fa gràcia...
Això que faci trofeu Copa i pilota d'or.
Em fa gràcia, Joan Marc, perquè s'emporta el seu germanet amb Xumet a tot arreu.
Sí.
El germanet, la mare, el pare...
El pare, mira, avui escoltava el Basté i que es veu que entrevistat el Jan Laporta, el president del Barça, i li ha dit, escolti, no li pot dir el pare de Lamine Yamal que calli ja d'una punyetera
boca,
vegada
calla
i,
boca.
I que tanqui la boca ja, perquè no diu més que tonteries.
Bueno, però és el pare, tu. Que...
Sí, bueno, però escolta, em fa l'efecte...
Orgullós
del seu fill. Sí, bueno, però em fa l'efecte que...
I viu d'això, pues apa.
Oh, sí, i ben viuen, eh? Ben fet.
Mare meva.
Ben fet.
L'ha jubilat, el pare l'ha jubilat.
Ja s'ha jubilat, imagina't, no té 30 i pocs anys, em sembla, no?
Sí, sí, sí.
Ah, em sembla que Maitana Bonmatí no era anar massa amb talons, eh? Però ja hi va, feia molt de goig, eh? Un vestit sí, de firma...
Sí, sí, sí.
Catalana, eh?
El clar era el de l'Alèxia, però no es va veure massa.
La Putelles?
Si vau veure, sí, si vau veure l'alfombra vermella...
No.
L'Alexia anava amb un vestit espectacular.
Maca, no? Mm. Bueno, és molt maca, l'Alexia Putelles.
Sí.
Molt maca. És una
molt bé.
Bueno, la veritat és que, clar, quan les veus al camp, van home, com sí, van, no? I quan realment, doncs, diguem-ne, per entendre'ns, van de carrer, no? Doncs, home, foten un canvi...
Era de gala, ahir,
ja, però foten un canvi espectacular. I hi ha dones realment guapes, maques, de veritat. Maques. Molt maques.
Doncs res, ara resulta... que hi ha petits punts vermells,
bueno, ara hi entrem,
a l'univers.
Entrem jo, dins de l'univers del Miralles.
No sé,
eh?
Que són grans, això?
Punts
o
vermells.
Acné, o què passa?
Ja n'havíem parlat, d'aquests petits punts vermells.
Ah, sí?
Punts vermells.
És una descoberta que va fer el James Webb ja poc després d'entrar en funcionament, el 2024, que va començar a observar l'univers més llunyà, és a dir, el que està més a prop del Big Bang, i va començar a veure que hi havia pues, aquests petits puntets vermells que semblaven petites galàxies primigènies que estaven a una distància d'uns 13.100 anys llums de nosaltres, és a dir, a poc més de 700 milions d'anys llum del Big Bang. És a dir,
Carai.
Quan l'univers... tenia un 5% de l'edat que té actualment. L'univers dels més joves que hem observat, no? Però ja veiem allà pues, aquests petits puntets vermells que semblen galàxies ja, molt compactes, són galàxies que són molt més petites que la nostra galàxia, entre 100 i 1.000 vegades més petites que la Via Làctea, que la nostra galàxia, però que contenen molts i molts estels, o que semblava que contenien molts i molts estels, per la lluminositat que tenen aquests objectes, haurien de tindre entre uns 10.000 milions i un bilió d'estels. És a dir, tot això compactat amb una galàxia doncs, 1.000 vegades més petita que la Via Làctea, és a dir, que són galàxies molt compactes, molt més compactes que la nostra.
Sí.
Per exemple, si existís un planeta... al voltant d'un estel d'aquesta galàxia, pues, veuríem que fins i tot quan no hi ha el Sol il·luminant aquest planeta, el cel seria completament lluminós per tots els altres estels que hi haurien al voltant, que estarien molt a prop. Val. I, a més, es va trobar a mitjans del 2024 i amb investigacions també del 2025, a principis del 2025, que aquests estels semblaven bastant evolucionats, que ja hi hauria una certa metallicitat, és a dir, que no serien una primera generació d'estels, sinó ja serien una segona generació d'estels. Bé, tot això fa que aquests petits punts vermells posin problemes molt importants en les teories que fins ara teníem de formació d'estels i de galàxies, perquè es troben tan a prop del Big Bang que deixa molt poc temps perquè es puguin formar dues generacions d'estels, com a mínim, i que es puguin formar aquestes grans estructures d'estels, molt compactes, amb tants estels, amb un forat negre supermassiu al centre, a més, com la nostra galàxia, i doncs tot això s'hauria d'haver format pues, amb menys de 700 milions d'anys. Que posa un problema molt i molt seriós en les teories que coneixíem fins ara. Fins ara no esperàvem això fins al cap de 2.000 o 3.000 milions d'anys després del Big Bang. No tan ràpid. Doncs, evidentment, s'ha continuat investigant durant aquests darrers mesos sobre quina pot ser la naturalesa d'aquests petits punts vermells, i el 2024 es va trobar un d'aquests petits punts vermells, que es diu The Cliff, el penya-segat, es troba una miqueta més pròxima a nosaltres, no gaire més, aquest es troba a 12.000 milions d'anys junts de nosaltres, és a dir, que es troba a uns 1.500 o 1.800 milions d'anys junts després del Big Bang. I aquest petit punt vermell té una característica principal, és que té un, el que en diuen un break de Balmer, que és...
Què és això?
El break de Balmer és una transició atòmica que hi ha en els àtoms d'hidrogen, que quan, quan perden els seus electrons, els electrons s'ionitzen i els àtoms d'hidrogen canvien d'energia i aquest hidrogen ionitzat absorbeix els fotons que venen dels estels, de la llum dels estels que venen del seu voltant. Val? I aquest break de Balmer és una característica molt típica d'algunes galàxies, però aquest el tenia superpronunciat, és a dir, que hi havia molts electrons ionitzats a dintre d'aquest petit punt vermell. Aleshores van decidir d'anar a observar, per això es deu el penya-segat, perquè la llum cau completament com si hi hagués un penya-segat en l'espectre de la galàxia, en l'espectre de llum de la galàxia es troba a uns 3.600 angstroms. Això és en l'ultraviolat, no és una cosa que puguem veure a simple vista, es troba en l'ultraviolat, però si ho poguéssim veure, si tinguéssim ulls que poguéssim veure en l'ultraviolat i amb l'espectre visible, amb la llum visible, veuríem que en el visible es veu molt brillant i quan passa en l'ultraviolat, a sota dels 3.600 angstroms, pum, de cop i de volta apareix més fosc, per molta de la seva lluminositat, perquè està absorbida, aquesta llum està absorbida per tots aquests electrons que hi ha voltant per ionitzats a dintre del... i els àtoms d'hidrogen ionitzats que hi ha voltant per dintre de la galàxia. Aquest és molt pronunciat, això passa molt sovint, però no tan pronunciat com aquest penya-segat, aquest petit punt vermell que en diuen el penya-segat. Quan es van a observar a veure què podia provocar això, es van adonar d'una cosa molt estranya, que que tota la llum que provenia d'aquest punt vermell no semblava que provenia de diferents estels separats els uns dels altres, sinó que provenia que semblava que tot era un sol objecte, no una galàxia, sinó un enorme estel o una enorme esfera de gas ionitzada. I en realitat el que s'ha vist és que no és una galàxia feta de diferents estels, de mils de milions d'estels, sinó que és una enorme bola de gas al voltant d'un forat negre no supermassiu, hipermassiu, que seria mil vegades més gran que el forat negre que està al centre de la nostra galàxia, que és un forat negre enorme, que fa milers de milions de vegades la massa del nostre Sol. Aquest encara seria més enorme. I al seu voltant, imagineu, com un estel, però en lloc de tindre un cor d'hidrogen supermassiu que produeix reaccions nuclears, un forat negre que s'alimenta de tot aquest gas, que l'escalfa, que l'ionitza, com un gran estel fred, que no hi hauria reaccions nuclears perquè seria fred, però tot i així es produiria llum per l'escalfament que produeix el forat negre aquest tan enorme que està xuclant aquest gas, tot aquest gas.
Escolta una cosa, clar, punt vermell, o sigui, vermell per què?
Sí, perquè es veuen vermells, perquè es veuen en l'infraroig, perquè són objectes que són freds.
I vista amb infraroig és vermell.
Sí, quan el veiem en infraroig en diem punts vermells perquè són visibles en l'infraroig. El James Webb observa en l'infraroig. No observa amb llum visible, no té detectors de llum visible, només observa en l'infraroig. Però després s'ha obtingut espectres utilitzant altres telescopis, s'ha obtingut espectres de la llum de tot aquest d'aquest objecte, de l'ultraviolat fins a l'infraroig. Eh? Mm-hmm. Val?
Val, val.
Però, i a més estan tan distants que la llum està correguda, és a dir, que nosaltres, el que ells emeten amb infraroig, molt llunyà i molt pròxim, nosaltres l'observem amb l'infraroig llunyà, està correguda cap al vermell. Tots els objectes aquests apareixen molt vermells perquè estan molt distants, també. Val?
Vale.
Molt bé, anem a parlar de...
No, oh, continues.
Perdoni.
No. Segueix.
Doncs la natura d'aquest objecte ens fa pensar que els altres petits punts vermells que veiem no serien galàxies, sinó que serien aquestes enormes boles de gas tan grans com galàxies, és a dir, imagineu un estel tan gran com una galàxia, amb un forat negre al centre que estaria xuclant tot aquest gas. I això serien, no serien galàxies, sinó serien aquestes coses com el cliff, com el penya-segat. I això ens permetria potser arreglar els nostres models de formació. Seria una fase inicial en el qual es formen aquests forats negres supermassius que després acaben com els nuclis de les nostres galàxies i després es formen els estels i les galàxies al seu voltant. I que estaríem veient com una espècie de fase inicial de formació de galàxies i no les galàxies com es creia fins ara.
Molt bé. Bueno, què més? Tenim que... la possibilitat de que esdevingui una supernova aviat.
El Betelgeuse,
aquest? Què és això?
Betelgeuse és un estel.
Jo conec el Betelgeuse, però vaja.
Sí, bueno, és que ve d'aquest
estel. Ve d'aquí, ja m'ho imagino.
Ve d'aquí, l'havíem parlat ja alguna vegada, que un estel que un dia explotarà com a supernova, que s'ha estat observant durant anys i panys, i que esdevindrà un dels estels, o si no, l'estel més brillant que es veurà en el cel al moment que exploti.
Ja.
Però hi ha un altre objecte que també es coneix des de fa molt temps, en realitat es coneix des del 1902, és a dir, que fa 123 anys que es coneix, que és l'estel V de la Sagita. No V de Vendetta, sinó
no.
V de la Sagita.
Sagita.
Que es troba a 10.000 anys llum de nosaltres, és un estel que està relativament a prop i que sabem des del 1923, bàsicament, que és un estel binari, és a dir, que hi ha dos estels, variable, perquè canvia de lluminositat, i cataclísmic, perquè algun dia explotarà. I fins ara ens creiem que explotaria al voltant del 2083, en realitat amb una petita forquilla, un marge d'error, ens faria entre el 2067 i el 2099. Per què? Perquè es constitueix d'un estel una miqueta més gran que el nostre Sol, dos o tres vegades més gran que el nostre Sol, i al seu costat una enana blanca, que és un estel que ja ha fet el seu tros de vida, que devia ser com el nostre Sol, va fer la seva vida, i es va quedar només el nucli compacte d'aquest estel un cop va esgotar el seu hidrogen, però aquesta nana blanca està xuclant tot el cap exterior del seu company, que es troba ja relativament a prop, perquè es donen la volta l'un a l'altre en menys de migdia, relativament ràpid, és a dir, en un dia donen dues voltes, l'un al voltant de l'altre, i va xuclant, i en els darrers 123 anys s'ha anat observant com la lluminositat d'aquest objecte ha anat creixent i ha anat creixent de manera exponencial. Això vol dir que ha anat incrementant la quantitat de matèria que l'enana blanca va xuclant en el seu company, l'estel, de dos o tres vegades la massa del nostre Sol. Noves observacions... A més, una cosa curiosa, és l'única font de rajos X super tous que es coneix que no vingui d'un estel magnètic o d'una binària magnètica. L'únic binari cataclísmic que es coneix que és una font de raigs X supertous. Els raigs X supertous són raigs X de baixa energia, que provenen, bàsicament... Si poguéssim mirar el nucli del nostre Sol, sense que les capes exteriors, que són les que veiem, veuríem molts raigs X supertous, perquè són les reaccions de fusió nuclear que emeten aquests raigs X de baixa energia. És a dir, que és com si estiguéssim mirant el nucli d'un estel directament sense les capes exteriors. Després l'hidrogen va absorbint aquest... si hi ha molt material interestel·lar entre nosaltres i aquest objecte, absorbiria tots aquests raigs supertous, que es perden de seguida, però sembla que tenim una línia de vista bastant despejada cap a ell. Doncs, què ha passat amb les noves observacions que s'han fet amb el VLT, amb el gran telescopi de 8 metres de l'Observatori Europeu Astral a Xile? Pues s'han adonat que no només el seu company està xuclant l'energia, el gas de l'estel que està en funcionament, sinó que n'està xuclant massa, n'està xuclant tant que no pot absorbir tot el gas que està xuclant i està constituint una espècie de halo al voltant de tot el sistema, com una gran bola de gas tot al voltant, que és tot el que està tragant massa, tot el que no pot tragar prou l'enana blanca, i quan arribarà a haver tragat prou gas, l'enana blanca explotarà tot.
Ja t'ho anava a dir, clar, és normal.
Aquest estel esdevindrà el més brillant del nostre cel, serà tan brillant que es podrà veure fins i tot en ple dia.
Ah, sí?
Serà més brillant que la Lluna.
Què serà, com el piro musical de la Mercè?
Sí, igual.
Gairebé.
Igual.
Hòstia, tu.
Però clar, com que no comptàvem amb aquest component de halo que no s'ha descobert fins ara, que hi ha al voltant dels dos objectes, pues ens pensàvem que això tardaria fins al 2083, però ara, vist que sabem que hi ha aquest component, creiem que l'estel explotarà bastant abans d'aquest 2083, és a dir, que podria explotar en qualsevol moment en els propers anys.
Sí?
I esdevenir el més brillant del nostre cel. No sabem exactament quan, perquè això és molt difícil de saber. Això, encara s'han de fer diversos estudis sobre aquest objecte, però és una possibilitat que cap, que en els propers 10 o 15 anys esdevingui l'objecte més brillant del nostre cel.
De tota manera, a nivell d'efectes al planeta Terra...
Cap
ni un, no? Simplement...
A 10.000 anys junts de nosaltres estem tranquils.
Sí, sí, o sigui, simplement l'espectacle visual, no?
L'espectacle visual serà magnífic.
Bueno. Molt bé, ens queda...
I anem cap al Japó.
Anem cap al Japó perquè hi ha una missió japonesa.
Sí, una missió japonesa.
Hayabusa 2.
Hayabusa 2.
Sí. Una missió que ja n'havíem parlat aquí en el programa, perquè l'any 2018 va recollir mostres sobre asteroide que es deia Ryugu, i que després aquestes mostres es van enviar a la Terra, o les va enviar ella cap a la Terra, i es van rebre l'any 2020, van caure dos paquetets amb paracaigudes que van recuperar els japonesos, amb mostres d'aquest asteroide.
Carai.
És una missió que va sortir l'any 2014, és a dir, mira si fa anys que està voltant, i després de que completés la seva missió amb èxit el 2020, se li va fer una extensió. No et jubilem, sinó que volem que continuïs treballant, i li van assignar un nou objectiu, que és anar a aterrar sobre un altre asteroide, que es diu KY26. A diferència del Ryugu era un gran asteroide de 900 metres de diàmetre, el KY26 es creia que era un petit asteroide de 30 metres de diàmetre. Si els grans asteroides estan fets d'acumulació de diversos petits asteroides, aquest es pensava que, siguent de 30 metres, és possible que sigués un sol bloc i no un agregat de diversos petits asteroides, sinó un sol bloc que provenia potser del trencament d'un asteroide més gran o potser de restes d'un planeta que no es va acabar formant, o que, per exemple, com va passar a la Terra, que la Lluna va xocar, o la prelluna va xocar amb la preterra i van formar el sistema Lluna-Terra, però van haver restes que van quedar voltant. I, a més, aquest volta en el sistema Lluna-Terra, és a dir, que podria ser una resta d'aquest xoc Que hi va haver ja fa molts milions, mils de milions d'anys, entre un objecte que va xocar amb la Terra i van formar la Terra i la Lluna, com les coneixem ara. No?
Yeah, yeah.
Però les darreres observacions que s'han fet també amb els telescopis europeus Strauss, que han estat liderades per l'Universitat d'Alacant i l'Universitat de Barcelona, el Toni Santana Ros, que és un dels investigadors que és més expert en aquest tipus d'asteroides, pues, ha trobat que l'asteroide no fa 30 metres, sinó que en fa 11.
Ah.
És a dir, és tres vegades més petit.
És més petit, sí.
I no gira sobre si mateix en 10 minuts, sinó que es gira molt més ràpid, en 5 minuts, és a dir, dues vegades més ràpid.
Yeah.
I doncs això dificulta molt que aquesta sonda japonesa es pugui anar a buscar mostres o pugui aterrar en aquest asteroide, perquè realment és molt i molt petit. A la sonda li queda poc combustible per fer maniobres i ja veurem si el 2031 arribarà a poder fer l'aterratge en aquest asteroide. És a dir, que potser aquesta extensió de missió que se li va fer fins al 2031 no acaba de
funcionar. No es pugui acabar, no?
Sí. Ja. Això s'ha descobert ara perquè s'ha acostat prou l'asteroide perquè els radars i els telescopis el puguin veure més clarament.
Yeah.
Però fins ara es pensava que era bastant més gran i que era bastant més tranquil. Però, en fi, coses que passen.
Va més ràpid del compte, vaja.
Va més ràpid del compte i és més petit. És a dir, que
deu ser andorrà, aquest. Deu ser andorrà, aquest.
És molt aquest més complicat.
Que corren molt sempre els andorrans amb els cotxes.
És molt més complicat enviar-hi la sonda a que vagi allà a tocar.
Ja.
Aquestes d'aquelles que toquen i se'n van, el mètode que fa servir per recollir mostres.
Ja. Escolta, no tenim a la vista cap missió catalana de cap amunt?
Manxaneta 2, no?
Oh, exacte, no sé.
No ho sé pas, no ho sé.
No té cap constància.
No tens constància, no?
No tinc constància de com funciona l'Agència Espacial Catalana.
Sí,
molt bé.
Tenim l'Agència Espacial Catalana?
Sí, hi ha una Agència Espacial Catalana. Sí.
Ah, carai, no sabia això.
És els que han fet aquests, o els de
l'Enxaneta.
Sí, és de l'Enxaneta, clar.
Bueno, doncs a veure si es posen en marxa, no? I
sap que tot funciona amb el puntcat. Bueno, com aquí a Andorra funciona amb el puntant.
Sí.
Molt bé.
Molt bé, Joan Marc.
Que tinguis molt bona setmana, eh?
Passa-t'ho bé i disfruta.
Avui partit de l'Espanyol.
Home, sí.
Amb el València.
I del Girona, també.
I del Girona.
Ja us tindrem entretinguts.
Espanyol, Girona...
Quan no mirem les estrelles cap al cel, mirem les que estan al camp.
Ai,
sí. Molt bé. T'ha quedat molt maco, això.
Gràcies, Joan Marc.
Quan mirem les de l'Espanyol, hi ha menys d'estrelles, però vaja...
Sí. Bueno, però mira, alguna.
Alguna cosa.
Comença... Ja no estem a tants mils de milions d'anys de...
Sí, llum.
Sí.
Bueno, no ho sé.
No,
quina posició ha quedat el millor jugador de l'Espanyol a la llista de la pilota d'or?
De moment, no ho sé. A mi em sap molt de greu. A mi em sap molt de greu perquè hi havia d'haver anat Pere Milla i no hi ha anat.
Ai, vaja.
Escolta... Pere Milla...
Mira, una cosa, si... l'any que ve el Joan García estarà a la pilota d'or.
Ah. Sí, però el Joan García és del Barça, ara.
Sí.
Però sempre podran dir que es va formar l'Espanyol.
Això també.
Bueno, això sí, també és veritat, també tens raó. Bueno, nano, que passis una bona setmana.
Igualment.
Disfruta del futbol i ens sentim, si Déu vol, el dilluns que ve.
Adéu-siau.
Adéu.
Gràcies, Joan Marc, una abraçada.
Tres segons i arribem a la una.
Sí.
Sort, aquest vespre.
Gràcies. Aviam si l'Espanyol guanya el València i el Girona fa el mateix.
Que guanyi.
Ho té difícil al camp del Atlètic de Bilbao.
Amb els verdes amb Maduro.
Ah, sí. Aviam si Sant Mamés se'n va de festa i...
Això.
I ajuda. Doncs que el Girona guanyi el partit.
Adéu-siau.
Adéu.